Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Reunió aquesta tarda del govern espanyol per donar una resposta als ajuntaments més afectats per les destrosses de la borrasca Nelson a Catalunya. Uns municipis que ja han començat a avaluar les conseqüències econòmiques del fort temporal i que han deixat a passejos marítims molt malmesos amb importants pèrdues de sorra a les platges des de la Costa Brava fins al Garraf passant pel Maresme o Barcelona. Això sí, els embassaments de les conques internes catalanes segueixen creixent i avui ja estan superant el 16% de la seva capacitat pel que fa al sistema Ter Llobregat, alguns arriben a superar el 17%. I quan tornem parlant d'aquesta Setmana Santa, la temporada turística impulsa les millors xifres d'ocupació per un mes de març a Catalunya. Hi ha un 3,7 milions de treballadors en actius, la tercera dada més alta dels darrers 20 anys, mentre continua baixant l'atur. Escoltem Enric Vinaixa, el secretari de Treball del Govern.
Seguim creant ocupació, seguim reduint l'atur, precisament en aquells col·lectius que han estat més damnificats, més perjudicats, que són joves i persones aturades majors de 45 anys. Per tant, com es deia, un balanç molt positiu en aquest camí que hem iniciat aquest 2024.
On més s'ha notat la baixada de l'atur és a les comarques de Girona i Tarragona i per sectors, els serveis gràcies a l'hostaleria impulsada per la temporada turística de Setmana Santa, un caràcter, això sí, estacional. I comentar que a hores d'ara hi ha afectacions a les línies de tren de Rodalies, la L3, la L4 i la L7, per problemes a les agulles de les vies de l'estació de Montcada bifurcació. Estarem atents a veure com evoluciona aquest tema i a veure com afecta els usuaris. Obrim crònica política. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Aquesta és la pregunta que ha plantejat el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès. L'informe jurídic que va encarregar l'Institut d'Estudis d'Autogovern aposta per via de l'article 90 de la Constitució per celebrar una consulta pactada. Les reaccions no s'han fet esperar. Això és el que deia la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.
La posició que ha trasladado el señor Aragonés es su posición. Desde luego, en absoluto, es la posición de este gobierno. Y además es que esta posición va en contra de la política que estamos andando en estos últimos años. Una política de unidad, una política de reencuentro y una política de avance para Catalunya con España.
Per cert, que tant el Partit Popular com el PSC estan estudiant portar aquesta roda de premsa a la Junta Electoral de cara a aquests comicis del 12M. Més notícies en xarxa, tornem d'aquí una hora.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Torna al Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 2 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Un temps més aviat tranquil i molt més suau que dies enrere a gran part de Catalunya. Sí que el vent s'ha de tornar a reforçar una mica, sobretot a les comarques de la Costa Brava. Això farà que hi hagi una altra vegada una mica de mala mar. I els núvols escassos a la seva majoria. Alguns de prims sí que aniran entrant per les comarques de Ponent. I, de fet, ja al llarg d'aquesta tarda avançada, cap al vespre, doncs sí que arribaran núvols més gruixuts per les comarques de Ponent que acabaran deixant alguns plugims o algunes pluges febles. Més evidents al Pirineu Lleidatà, amb cota de neu de 1.700-1.800 metres i també alguna gota molt despistada ja de nit arribarà a la resta del país, sobretot les comarques de Tarragona i de Lleida. La tarda acabarà sent molt suau, màxima ja tocada als 20 graus a molts municipis i el que dèiem del vent a Girona. El dimecres serà un dia tranquil, tranquil, molt assolellat, a la tarda algun ruixat cap a l'Alta Garrotxa, i demà pujarà la temperatura, tant al matí com a la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui torna el Connectats i ho fan el seu format habitual. I començarem amb un tema per preguntar-nos si les empreses són prou accessibles i inclusives. Ens respondrà el castellarenc Pau Castellví, que és investigador i doctorat de la Universitat de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar del canvi horari i també dels models de turisme. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Rubén Peris, director de la Volta Ciclista de Catalunya. Continuarem amb Salut per interessar-nos per la tosferina. Acabarem amb Cultura i la Barcelona Eurovision Party. En parlarem amb Olivier Chandri, un dels organitzadors. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, fem ronda d'actualitat, que començarem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya de Terrassa fa 40 anys i per celebrar-ho ha preparat una programació especial pels propers 13 i 14 d'abril. A banda de ser un cap de setmana de portes obertes pel museu, també s'hi duran a terme diverses activitats exclusives i gratuïtes. Destaquen les passejades per les voltes de la teulada, un escape room, un espectacle de drons i un concert del cantant agarenc Lil Dami. El NACTEC és un dels tres museus nacionals de Catalunya. Està ubicat a Terrassa, en un dels edificis més destacats del modernisme industrial català, el Vapor Aymeric Amat i Jové. L'equipament presenta diverses exposicions temàtiques que donen a conèixer el patrimoni científic, tècnic i industrial del país. En aquest sentit, aborda àmbits com l'energia, el transport, el tèxtil, la informàtica o la química. La seva col·lecció està formada per més de 20.000 objectes. El fons inclou els testimonis materials més importants de l'enginy tècnic de la humanitat, així com els objectes més rellevants inventats o fabricats a Catalunya. A més, és un museu modern i dinàmic que aposta per impulsar projectes participatius i innovadors per difondre la societat al seu àmbit de coneixement. Durant l'any 2023, el NACTEC va rebre més de 113.000 visitants.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs ara per la CUP Capital a Sabadell. Avui que és notícia, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El fundador i president emèrit del Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacional del sabadellenc Aureli Artimira i Roca ha mort als 88 anys. Llicenciat en Teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat i secretari de l'abat Esquerrer. El 1985 va deixar la vida monàstica per dedicar-se plenament a l'activisme polític a favor de l'autodeterminació dels pobles i dels països catalans. Abans, l'any 1974, va fundar el CIEMEN des de l'exili, un centre des del qual va impulsar la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles l'any 1990 i també la Declaració Universal dels Drets Lingüístics el 1996. L'actual president de la institució, David Minoves, ha destacat el llegat d'Aureli Argemí.
Estem parlant d'un home que va dedicar tota la seva vida al treball per als drets col·lectius, però alhora també al treball transversal per poder impulsar espais amplis en els quals tinguessin la capacitat d'incidir política i socialment a Catalunya i arreu del món.
El traspàs del sabadellenc coincideix amb el 50è aniversari del CIEMEN, tot i que sense concretar més, Minoves ha assenyalat que els actes commemoratius serviran per recordar la figura d'Argemí, que ha recollit diverses distincions al llarg de la seva vida, entre elles la Creu de Sant Jordi el 2016. Aureli Argemí Roca rebrà l'últim adéu aquest dijous.
Gràcies, Pau, i seguim el repàs de l'actualitat. Ara ens quedem a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El govern de Badalona demana al Ministeri per la Transició Ecològica i l'Àrea Metropolitana de Barcelona que assumeixin les responsabilitats per poder tenir a punt les platges per la temporada de bany. L'executiu assegura que el litoral badaloní necessita inversió urgent per part d'aquestes dues administracions, que són les que tenen les competències en aquest àmbit. La petició arriba després dels temporals d'aquests dies, que han afectat notablement platges com la del Coco i la del Pont d'en Botifarreta. La regidora de govern, Rosa del Amo, explica que els tècnics municipals acabaran avui de fer una valoració sobre l'afectació a les platges badalonines. Del Amo assegura que el govern demanarà oficialment avui una reunió urgent amb el Ministeri i l'AAMB perquè actuïn el més aviat possible.
I ara mateix ens trobem una platja que necessita inversió de les dues bandes. Per una part, per exemple, el que seria manteniment, el que afectaria directament a l'àrea metropolitana, tot el tema dels serveis, tot el tema de les fortificacions que estan sortint i demés, que això s'ha de fer actuacions urgents, però és que també cal una inversió en les platges. Si s'ha de fer, si s'ha d'afegir sorra, si s'han de fer obres perquè puguin estar per la temporada de bany, s'han de fer ja.
En la mateixa línia es manifestava aquest dilluns l'alcalde Xavier García Albiol. Assegura que si la situació es manté es podria arribar a perdre la temporada de platges.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufemia. Bona tarda.
Bona tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua ha licitat les obres per restaurar la maresma del Remolar Filipines. Es tracta de l'espai natural que hi ha entre els termes municipals del Prat i Viladecans, a tocar de la platja. L'actuació compta amb un pressupost superior als 1,3 milions d'euros en finançament dels fons europeus Next Generation. El Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ha celebrat l'anunci i és que, segons el Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021, aquesta maresma es troba en estat dolent. Escoltem el tècnic, Ferran López.
Quan això succeeixi, nosaltres farem una festa, perquè portem més de 25-30 anys demanant-ho i no és res més que el que demanàvem és tenir una aigua adient per una zona humida. Com ja tu pots imaginar, l'aigua en una zona humida és la base de tot i la que tenim actualment a les maresmes del Remolar són bastant deficients.
L'actuació prevista per l'ACA es farà en dues fases. Una primera, amb què es bombarà aigua de bona qualitat des del freàtic cap a diverses zones de la maresma, així com accions per evitar inundacions d'aigua contaminada. I en una segona s'instal·larà una xarxa de sensors de mesura i control a l'aqüífer superficial que permeti fer el seguiment de l'evolució de les mesures preses.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. A l'Escola Mestre Pla apadrina 6 ximpanzés. Els alumnes de 5è i 6è de primària, amb la col·laboració de la resta de l'escola, porten a terme una campanya de conscienciació sobre l'ús de les noves tecnologies i l'extracció del coltan a la República Democràtica del Congo, un superconductor molt car que s'utilitza per tota classe de tecnologia, majoritàriament per mòbils, ordinadors i tauletes. Cada vegada que els alumnes aconsegueixen 30 mòbils, poden apadrinar un ximpanzé al santuari de Chipunga, i això es tradueix a pagar durant un any el manteniment de l'animal a la mateixa reserva. Els dispositius són enviats a una empresa que el recicla i que té un acord amb l'ONG.
Gràcies, Guillem. Abans de tancar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat ens la porta Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament ha començat els treballs anuals de manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions. L'objectiu d'aquests és disminuir el risc d'incendis forestals. Així mateix, el consistori recorda a les persones propietàries de parcel·les l'obligatorietat de mantenir les parcel·les netes. Remarca que els treballs de desbrossolada mecànica estan prohibits en època de màxim risc d'incendi, que se situa entre maig i octubre. A més, des del 15 de març i fins al 15 d'octubre, no es pot encendre cap foc en terrenys forestals. Enguany, el pressupost per al manteniment i neteja de les franges de protecció d'incendis ha crescut un 53%, arribant als 295.000 euros anuals. L'augment permetrà bastir 172 hectàrees. I és que el 40% del terme municipal de Sant Cugat és zona forestal arbrada. És per això que és un municipi declarat d'alt risc d'incendi forestal. Segons dictamina la llei, la franja perimetral de protecció ha de ser de com a mínim 25 metres d'amplada des de la parcel·la i lliure de vegetació seca. A més, hi haurà d'haver una distància de com a mínim 6 metres entre troncs.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
touch this?
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El castellarenc Pau Castellví, investigador i doctorat, ha rebut un dels premis que cada any atorga la Societat Econòmica d'Amics del País 2024, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. El reconeixement ha estat per la seva trajectòria professional i acadèmica i per l'impacte social i econòmic de la recerca que està encapçalant a la UOC sobre la inclusió i l'accessibilitat a les empreses. El nostre company de Ràdio Castellà parla amb l'expert sobre si les empreses són o no accessibles. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui projectem una mirada sobre les empreses des d'una perspectiva inusual, com a mínim a Catalunya. Pau Castellví, molt bona tarda i sobretot enhorabona per aquest guardó.
Moltes gràcies, Guillem. No, és tot un honor doncs, poder col·laborar també en el marc del Connectat. La veritat és que és un programa que val molt la pena i que, com sempre, doncs, content de poder-hi participar d'alguna manera.
Moltes gràcies. A través de dades sobre una empresa, es pretén avaluar fins a quin punt és realment inclusiva. Aquesta és una de les bases de la recerca, Pau?
Sí, correcte. No, és, a veure, d'alguna manera, és una manera de veure-ho. Certament, la recerca que estic fent i la feina que porto fent dels darrers anys, d'acord, consisteix una mica en apropar col·lectius que molt sovint es queden fora del mercat laboral, però que, doncs, que tenim molta gent que té molt talent i que, per tant, pot perfectament desenvolupar una feina, com pot ser moltes persones amb una discapacitat, o persones de col·lectius, diguem-ne, amb molts reptes d'inserció laboral, no? Doncs, jo què sé, el col·lectiu de persones expresidiàries o els col·lectius, diguem-ne, que han viscut situacions a nivell de salut mental, doncs, que molt sovint també els hi requereix una sèrie d'adaptacions, no?, a la seva jornada laboral per poder fer compatible el dia a dia d'una feina, etc. Hi ha tota una sèrie de col·lectius que queden una mica fora del nostre mercat laboral. I això és un repte, perquè com a societat això vol dir que tenim molt talent, moltes competències de molta gent que queda fora constantment de la nostra economia. No? I jo crec que en una economia inclusiva, en una economia on tots podem intentar viure amb dignitat i aportar i posar en valor els nostres talents i les nostres capacitats a favor de la societat, no? I és una mica en aquest sentit doncs, que el que faig és dedicar-me a crear i a validar eines i recursos perquè aquestes persones tinguin una major inclusió al món de l'empresa, val?
En termes generals, des de la teva experiència, has vist si les empreses són inclusives i accessibles a Catalunya o no?
A veure, hi ha empreses que fan molts esforços per ser-ho. Tanmateix, hi ha un camí a fer bastant important. Aquest és una disciplina bastant nova al nostre país. Als Estats Units ja porta més de 20-30 anys elaborant-se recerca empírica amb dades reals de l'activitat de l'empresa sobre com incloure les persones. Aquí arriba fa poc i, per tant, una mica el que intentem les persones que ens dediquem a això és entendre, d'acord, quines són les pràctiques que funcionen a l'hora, per exemple, de que una persona amb una discapacitat, que a més és un col·lectiu, el de discapacitat, que tenen que té, hi ha molta diversitat, és a dir, no és el mateix, no?, una persona amb sordesa o una persona, per exemple, amb mobilitat reduïda, no? Hi ha reptes molt diferents amb el seu encaix al mercat laboral. Doncs intentar entendre què poden fer les empreses per millorar aquesta experiència, perquè aquesta persona, que té molts talents, no?, pugui fer la seva aportació i pugui treballar i guanyar-se la vida amb dignitat en un sector, en qualsevol sector, no? Aquest és una mica allò amb el que consisteix. I llavors, en aquest país hi ha molta feina a fer. Certament s'ha abordat tot molt des del compliment normatiu, des del compliment legal, no? I això, el que ens diu la recerca, és que a vegades s'ha de fer, però el que ens diu la recerca és que no és l'enfocament que millor garanteix, de fet, el funcionament. M'explico. No és suficient, crec jo, que una empresa de més de 50 treballadors complint amb la Llei General de Discapacitat compleixi amb la quota que li correspon i empleï, no?, una persona, doncs, amb una discapacitat, amb el certificat, si no hi ha mesures reals d'inclusió i aquesta persona pot disposar d'una oportunitat real de desenvolupar la seva feina, desenvolupar un aprenentatge i té una bona experiència treballant. Perquè, és clar, si el que fem és agafar una persona i no hi agafem interès i no intentem adaptar el mercat a la dinàmica del treball del dia a dia perquè pugui fer bé la seva feina i pugui sentir-se satisfeta i pugui progressar dins de l'empresa, doncs probablement li estem fent un flac favor, eh? I, per tant, una mica el que consisteix, per tant, el que fem és intentar millorar també la qualitat, del lloc de treball per la persona i per l'empresa.
I si no és des del marc normatiu, de quina manera es fa una empenteta a les empreses perquè comencin a adoptar aquest canvi?
Bé, el marc normatiu hi ha de ser, a vegades, per temes, diguem-ne, que són molt, molt bàsics, no? És molt important, per exemple, evidentíssimament, doncs garantir que hi ha el respecte mínim que garanteix la dignitat de les persones al mercat de treball. En cap cas vull treure importància al fet que el marc normatiu hi ha de ser. Però sí que és veritat que si el que volem és resultats eficaços, és a dir, satisfacció al lloc de treball, progressió de la persona en la seva inserció dins de l'empresa perquè realment no es quedi en un contracte d'un any, d'una prova, no?, de 6 mesos o d'un any, i llavors es quedi sense feina, sinó que realment hi hagi una progressió, hi hagi una voluntat tant de l'empresa com de la persona, doncs, de seguir dins de l'empresa, doncs s'ha d'apostar per més que això. I això com es fa? Hi ha diverses coses que ens diu la recerca que funcionen bé per contribuir-hi. La més important és dades. Tenir accés, o una de les més importants, és tenir accés a dades. Molt sovint les empreses, especialment aquelles que no són la micropime, l'empresa més petita, no?, de 2-3 treballadors, evidentment en aquest cas les dades són evidents, no?, perquè ens coneixem tots, sabem una mica com funcionem i per tant aquí tenim dades de primera mà. Però quan és una empresa de més de 7 treballadors, molt sovint el que no hi ha per part de les persones que prenen decisions, els òrgans directius, és informació de com s'està vivint la realitat de l'empresa des de la base. I en aquest sentit és molt important que hi hagi dades. Que hi hagi, per exemple, un coneixement de quin és el tracte de l'atenció al client que estem fent, no? O quin és la satisfacció de la persona amb el seu lloc de treball. Quina cosa, què podríem fer per millorar la seva experiència? O potser estem assumint que la persona que hem inserit, que hem contractat a l'empresa, té mobilitat reduïda, li assumim les seves necessitats i ningú mai li ha preguntat: ei, què és el que necessites per poder desenvolupar la teva feina adequadament? Per tant, és molt important que hi hagi aquesta conversa i que hi sigui també una miqueta, si em permeteu, donant un vot de confiança a la persona. És a dir, una persona que té unes necessitats és la millor qualificada per dir-te, perdó, una mica de vent, per dir-te què és el que necessita. I, per tant, cal que l'empresa, en certa manera, faci aquest vot de confiança, abordi aquesta conversa sempre des del respecte i des de la voluntat d'intentar contribuir a una bona experiència i el rendiment que aquesta persona voldrà donar, és a dir, és evident que una persona que treballa vol fer bé la seva feina, no? Doncs anem-li a posar fàcil, anem-li a donar els recursos que estiguin al nostre abast donar-li perquè ho pugui fer. Per tant, dades, és un tema molt important.
I les dades... Sí. Endavant, sisplau, sí.
No, ja saps, ja em coneixes, Guillem, ja saps que jo et vaig engegant i vaig donant-te dades. Tu interromp-me quan vulguis.
No, i és un plaer, dispara.
No, un altre tema que també és molt important, d'acord, que té a veure amb com abordem les desigualtats i les inequitats. Molt sovint, malauradament, s'ha abordat d'una manera, molt sovint, per exemple, quan ens relacionem amb temes de gènere, no? S'ha abordat d'una manera comprensible totalment, però que no ha sigut eficaç a l'hora de fomentar un tracte igualitari, una millora en la igualtat salarial, etc. Que és, i això ha passat molt amb consultories externes, l'empresa ha agafat una consultoria externa, algú extern que ha arribat i bàsicament s'ha dedicat a explicar una miqueta a l'empresa que això no s'està fent bé, hem de canviar el xip, això no s'està fent bé, i molt sovint el que hem fet és que hem tractat a les persones com a part del problema. I evidentment a vegades ho són, i quan hi ha incompliments flagrants o hi ha qualsevol situació, evidentment, de masclisme, doncs s'ha de poder adreçar de forma directa. Però molt sovint això no és tan evident. I el que hem fet és tractar les persones com una part del problema, quan el que ens diu la recerca empírica, les dades de què és el que funciona i què és el que no funciona, és que la manera en com funciona millor és tractar les persones com a part de la solució. Això què vol dir? És dir, tenim, per exemple, el típic cas d'un home, no?, que és el jefe d'una àrea concreta, no?, el cap d'una àrea concreta de l'empresa, mitjana edat, no?, o fins i tot doncs, una persona més sènior, no?, d'una certa edat, també és de prop dels 60 anys, no?, doncs que evidentment hi ha diferències generacionals molt importants, no? I a vegades, com s'havia abordat, és ara li anem a explicar a aquesta persona que això no ho està fent bé, i que vagi en compte perquè li pot caure una denúncia. Malament. El que ens diu la recerca és que aquest abordatge el que fa és molt sovint crear resistències en aquesta persona. És a dir, t'haurà de dir que sí, vale? Que cap problema, que ho intentarem millorar, però el que estem generant molt sovint és que aquesta persona s'ha sentit d'alguna manera apuntada com el que no ho està fent bé i l'estem, en certa manera, estem creant resistència. El que ens diu la recerca que funciona molt millor és tenir converses amb aquesta persona i intentar que des del seu coneixement i en base als valors comuns que es comparteixen amb l'empresa, què pots aportar per millorar la situació de l'empresa respecte a les oportunitats que les dones tenen en aquesta empresa per fomentar, per exemple, doncs, l'equitat, no?, i la igualtat de gènere en aquesta empresa. Des del teu lloc de treball, des de la teva posició, què és el que pots fer? No? I intentar abordar-ho com un procés on la persona pot formar part de la solució.
Mm-hmm. Parlaves de dades, segur que tenen a veure amb la intenció de crear un índex de diversitat, equitat, inclusió i accessibilitat. El DEIA, no?
Correcte, sí. És el meu projecte, per dir-ho així, principal de la meva recerca actualment. De l'any 2022-2023 vaig poder formar part com a responsable territorial d'un programa del govern de la Generalitat de Catalunya a través del qual vam fomentar la promoció de polítiques de gestió de la diversitat i la inclusió a més de 1.200 empreses de Catalunya, no? Aquesta experiència a mi em va permetre detectar diversos reptes i diverses oportunitats. I vaig entendre que hi havia una gran mancança. En aquest país no estem acostumats a introduir aquest tipus de polítiques. I quan ho fem més perquè ens ho fan fer des de la llei. M'explico, el regulador ens diu, heu de, per exemple, ara el govern espanyol, per exemple, està desenvolupant un real decreto ley que sortirà en breus i que inclourà un nou protocol que hauran d'implementar les empreses contra la LGTBI-fòbia, d'acord? Per exemple, això s'ha fet així, és a dir, ha vingut tot donat des de la legislació i molt sovint el que ens ha faltat és entendre que el canvi real ve quan una empresa assumeix el seu paper. Quan una empresa diu, vull formar part d'aquesta transformació per garantir la dignitat a l'empresa, per garantir l'equitat entre la gran diversitat de treballadors i treballadores que tenim, perquè sigui això realment meritocràtic, perquè realment qualsevol persona que rendeixi bé i que faci bé la seva feina, però a més també tingui les qualitats que volem en aquesta empresa, pugui arribar fins allà on es mereix. Això és el que necessitem. Necessitem que l'empresa formi part del canvi que volem promoure. I molt sovint el que hem fet és dir-li a l'empresa: estàs obligada a fer això o et multem. I hem fomentat, és una mica el que passa, permeteu-me que ho porti una miqueta al terreny més proper a les persones que ens estan escoltant, quan amb els fills, no?, constantment els estem castigant per tot, quan potser el que convindria és abordar aquesta conversa amb maduresa, tractar el fill o filla com a, evidentment, part de la solució, és a dir, com a persona que està en procés de creixement, que per tant mereix el vot de confiança, i preguntar-li: tu com ho faries, val? Què és el que necessites perquè, per exemple, t'arreglis l'habitació de forma regular, què podem fer perquè tu... I involucrar aquesta persona, no?, que és un adult que està creixent, doncs, en aquesta conversa de forma orgànica, no? Aquest mateix procés que moltes persones viuen en les seves famílies també ha de succeir a la societat, no? I molt sovint això no ho hem de fer. I hem sempre anat a buscar la regulació per garantir doncs aquest compliment. No? I és important passar a l'acció també en aquest terreny. I, per tant, és important fomentar l'estratègia. Doncs en aquest projecte del govern de la Generalitat, que seria la seva empresa, vaig tractar una sèrie de mancances. La més important que vaig entendre que hi havia, que imperava, és aquesta falta de dades. És aquesta falta de, perquè ens entenguem, d'una radiografia que les empreses poguessin tenir d'on ens trobem ara mateix, què és el que fem bé, no només el que fem malament, també és el que fem bé, perquè hi ha coses que fem bé i potser no ho sabem, i és important reforçar-les i és important posar-les en valor. Què és el que podríem fer millor en diversos àmbits, d'acord? Llavors, l'índex de diversitat, equitat, inclusió i accessibilitat que estic desenvolupant, que estic encapçalant, diguem, aquest desenvolupament a la Universitat Oberta de Catalunya, el que vol precisament és oferir aquesta eina i fer-ho des de principis de ciència oberta. Què vol dir això? Doncs que qualsevol empresa, d'acord, pugui accedir-hi. I això ens diferencia una mica de les eines que ja hi ha en el mercat, que molt sovint són eines de pagament, que no són accessibles per a aquelles empreses que potser són més petites o no tenen un pressupost específic per a aquestes qüestions, perquè entenem, les persones que estan vinculades a promoure aquest índex, que és molt important, perquè hi hagi aquestes transformacions, donar oportunitats de valor a les empreses perquè facin aquest primer pas que és tan fonamental. Un cop ja tinguem dades de l'empresa, és molt més fàcil entendre, identificar en quins fronts hem de focalitzar-nos per garantir el millor funcionament possible per l'empresa. I quan dic el millor funcionament possible, vol dir que no només és una qüestió de responsabilitat social, no només és que l'empresa, evidentment hi és, però no només és que volem fer un món millor i l'empresa ha de contribuir-hi, no és, perquè ens entenguem, un acte de caritat, no. És un acte estratègic absolutament. A l'empresa li interessa funcionar millor. Per què? Perquè un equip de treballadores i treballadors que tingui ganes de venir a treballar, que cregui en els valors de l'empresa, que sigui capaç de dir: no només ho prediquem, sinó que a més també actuem en consonància amb els valors que prediquem. Això no té valor. Una empresa té el valor que tenen les persones que l'exerceixen, que la fan. I per tant, el que estem oferint no és una altra cosa que un inici per a aquelles empreses que s'hi volen posar i que volen fer bona feina.
Doncs segur que sí, i esperem que sí. Pau Castellví, investigador i doctorat, moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres per aquesta oportunitat, i encara que estigui als Estats Units, estic totalment a disposició per vosaltres i per totes aquelles persones que ens escolten, doncs, que vulguin iniciar-se una miqueta en aquest camí, no?, de dir: ei, doncs jo què sé, no?, una empresa familiar, el típic cas, no? Doncs mai és tard, i el primer pas és el més important.
Doncs que vagi molt bé a Califòrnia, on estaràs 6 mesos, oi?
Correcte, fins al setembre.
Investigant, doncs que vagi genial. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres, adéu, bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, gràcies al Guillem i també al Pau per aquesta predisposició, per les seves explicacions i pel seu treball. Seguim amb el Connectats.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen 6 minuts de 4:45 de la tarda i entrem en terreny de l'opinió. La tertúlia Tres Bandes avui la compartim amb l'Esther Amiel, que és artista i activista, i la tenim a Sabadell. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal les vacances? Has pogut descansar, desconnectar una miqueta?
Sí, bastant, no? Déu-n'hi-do, sí.
Molt bé.
El fet de no fer la rutina diària ja fa desconnectar.
Oh, bastant. I tant.
Sí, sí.
Lluís Espín, director de Fundació Vina. Què tal, Lluïsa? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Desconnectada? O intentant connectar?
Intentant connectar.
Molt bé. Molt bé, molt bé. I anem fins a Badalona perquè ja hi tenim el Francesc Ribot, que és regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
També descansat, tornant a la rutina?
Bé, jo tinc ganes de que s'acabi totes aquestes festes i poder començar a fer les meves. He intentat estar tot aquests dies en actiu, però tant de desconnectat, no. Ara em connecto amb vosaltres i més endavant espero connectar-me amb la tranquil·litat, amb la pau i amb tot.
Molt bé.
Bueno, sempre deien que és millor marxar quan els altres tornen.
Ah. Això diuen, mira, quan un està treballant mentre els altres fan vacances, potser tu mires una miqueta així, no?, amb el morro una mica torçat, però després dius, mira, ara arriba la meva, quan esteu tots allà, i ara és la meva oportunitat. Per cert, aquest cap de setmana hem fet el canvi d'horari, de l'horari d'hivern a l'horari d'estiu, aquest tema que sempre dona per fer tertúlies, que crea controvèrsia, que hi ha qui està a favor, qui està en contra, qui veu doncs, els inconvenients o els avantatges de fer una cosa i l'altra. Però així d'entrada, vosaltres heu notat algun canvi? Us ha provocat algun canvi en les vostres rutines? Vinga, comença. Lluïsa, vols començar?
Sí, sí, vinga. Sí. A mi sí, però no és d'ara. Ja fa molts anys. Jo recordo de petita que jo ja em trasbalsava. Vull dir, hi havia alguna cosa, allò d'avui, per què dura tant el dia, no? O per què ara s'està fent tan fosc? He de dir que a mi em costa molt més l'horari d'hivern perquè enfosqueix molt, vull dir, molt més d'hora. I diuen que el d'hivern és el que és el bo.
Però altera menys, no?
Altera menys, diuen. Sí. A mi, com que m'agrada molt el dia, per mi és més agraït aquest horari en què allargues molt, tot i que últimament, vull dir, portem dos dies i hem sopat a les tantes perquè com que hi ha llum no te n'adones. Aleshores, sí que... Jo crec que sí que trasbalsa. El que no sé és si trasbalsa tant com ens volen fer veure.
Però tu has canviat coses en les teves rutines.
Sí, clar, òbviament, sí. No me n'adono i són les 10 i estem sopant.
Val, el tema de la llum és el que ens afecta i ens fa canviar totes aquestes coses. En el teu cas, Francesc?
Bé, a veure, en principi el que diuen els metges és que aquests canvis afecten més a dos tipus de població. I lligaria amb el que explicava la Lluïsa. Afecta més als més petits i als més grans. O sigui, per tant, és normal que ens sentim d'aquesta manera. Passa que quan s'acosta el canvi d'hora, també nosaltres podem prendre mesures per evitar que ens afecti especialment, no? O sigui, uns dies abans comença a anar-te a dormir una mica més aviat, quan vagis a sopar menja frugalment, no falta que no facis esport a les 9 del vespre de forma intensa, o sigui, hi ha moltes mesures que, no, evidentment, no prenguis alcohol, cafeïna, excitants, i tot això, si ho fem, doncs, ajuda a que la nit passi més bé i et puguis reincorporar més fàcilment a l'horari normal. En realitat, no és que hi hagi gaire gent que estigui a favor del canvi, de mantindre el canvi horari. O sigui, la Comissió Europea va fer una enquesta ara fa un o dos anys i el 84% de la gent estava a favor de fer un sol horari. O sigui, no canviar les hores durant tot l'any. I en aquest cas, jo soc més diur i, per tant, m'agrada que hi hagi sol. Jo me'n recordo quan anava a treballar a la feina, m'aixecar, sortir de casa a 6:45 i era negra nit. Clar, això ja és depriment a vegades, segons quin tipus de feina tens. Anar a treballar, fer-lo amb aquests horaris encara ho era més, no? També és curiositat, com una data, que això a l'estat espanyol, quan es va implantar definitivament, era l'any 74, sí, amb un senyor que tenia bigot i portava gorra militar, i casualment que encara hi era, i a més ho feia també perquè el primer país que ho va implantar a Europa era Alemanya, no? Potser havia alguna coincidència de caràcter. Eh?
Sí, 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 hi era. Hi era. Yeah. Esther?
Jo haig de dir que recordo que quan era adolescent no m'afectava massa, però conforme vaig sumant anys, sí, l'afectació també es va sumant. I ara estic per recuperar i per començar a tenir una mica de normalitat en els hàbits i en la son, doncs han de passar uns dies, dos o tres dies com a mínim. I ara encara hem tingut sort perquè ahir no havíem d'anar a treballar, clar, si no... Uf, és com... I avui, jo no era l'única, a la feina, tothom anava com arrossegant-se, perquè a més s'ajunten, que és la primavera, que hi ha al·lèrgia per tot arreu, s'ajunten tots aquests factors que ja et fan estar més cansat de per si, i llavors hi ha aquest canvi d'hàbits i d'hores que et fa trasbalsar. Jo entenc, perquè... pensava com la Lluïsa, a mi m'agrada la llum i m'agrada que hi hagi llum fins tard i em quedaria amb aquest fus horari, el que ara hem agafat. Mm. Però si ho penses bé, o sigui, aquests darrers dies, abans de canviar l'hora, ja se n'anava el sol més tard. I conforme anem allargant fins a Sant Joan, el sol se n'anirà més tard. Però continuarà, o sigui, no ens llevarem i serà fosc. Ara, al canviar-ho, li sumem una hora més encara a la claror durant el dia, durant la nit, diguéssim, i quan ens llevem és fosc. Sí. Llavors, jo no ho entenia al principi, deia, no, si s'ha de canviar, que es canviï amb el que tenim a l'estiu. I anava escoltant els experts i deien, no, el que s'ha de quedar és el que tenim a l'hivern. I ara ho començo a entendre. A dir, em sembla que el bo, pel que he anat escoltant, és el que teníem fins abans d'ahir.
El que ens afecta una mica menys, perquè és com més exacte, natural, no?
És el més natural. O sigui, que sí, ens llevem i encara hi ha claror i es fa fosc doncs, a les 9 del vespre per Sant Joan. Bueno, doncs a les 9, quarts de 10, tampoc és tan... Per què necessitem llum de dia fins a les 11 de la nit? Potser no fa falta.
No? Jo recordo que el meu pare sempre em deia que... crear per estalviar llum. Sí. I és una cosa que jo mai m'ha quedat clara. Entenc que en l'època industrial potser sí que tenia sentit, no?, que hi hagués uns horaris que al matí es fes de dia més d'hora, perquè, bueno, perquè n'hi havia aquells torns. Ara no hi ha tant torns de dia, el de matí, el de nit... Perdó, el de matí, el de tarda i el de nit. I aleshores que allargaves més i que no havien d'estar les llums enceses tantes hores. Però jo tinc la sensació que a l'hivern la llum artificial la tenim encesa més hores que no pas ara, perquè jo arribo a casa i no he d'encendre la llum, sinó...
És correcte el que diu la Lluïsa, eh? O sigui, a veure, es va canviar en el seu moment, el gran argument era econòmic, no era de salut, era econòmic, perquè es pensava de que això reduiria el consum energètic i aniria bé per les economies. Anys després s'ha mesurat, i això no és veritat, no és cert, no hi ha una reducció de consum significatiu. Per tant, el que hem de fer és aprofitar la llum solar, clar, que és el que ens dona vida, que dona vitamina B, dona vitamina B12. Si no tenim aquestes vitamines, el cos comença a espatllar-se i, per tant, precisament la proposta que hi ha de la Comissió Europea, dels tècnics de la Comissió Europea i d'uns especialistes que es diuen cronobiòlegs, que és una derivada de la biologia, el que diuen és que hem de crear els usos horaris en funció de les zones solars. Això voldria dir que, per exemple, a Catalunya li tocaria el mateix fus horari que Londres i el de Canàries.
Sí. Eh?
I a l'estat espanyol s'acabaria allò de... I una hora antes o menos en Canàries. Però s'acabaria perquè Canàries, Catalunya i Londres estaríem amb el mateix fus horari.
I Portugal també, no? Eh?
Sí. No, Portugal no? ja són estranys, perquè... Bueno, no, perquè una vegada no fa gaire vaig anar de vacances Portugal a Porto també. I vaig haver de canviar l'hora.
Ah, vas haver de canviar l'hora com si estiguessis a Canàries.
I si te'n vas al Marroc, sí, també, eh? Sí. Si te'n vas al Marroc, també, i estem, diríem, a la mateixa alçada.
Però si el fus horari de Canàries hauria de ser el mateix que tenim aquí, el de Portugal també seria, i el clar, de Marroc també, clar, perquè estem en el mateix.
Clar.
Doncs mira, tots més contents.
Però aleshores el que s'hauria d'implementar és el de l'hivern, diguéssim, no? No aquest que estem ara.
Jo, els que entenen diuen que ha de ser el solar.
El solar.
És a dir, i aleshores teníem, aquí els que patirien...
Per què necessitem més llum a la nit? Sí, digues.
No, aquí a l'estat espanyol els únics que patirien són els gallecs, perquè estan just a l'extrem. I els gallecs s'aixecaria més, sí, més fosc i bueno, aquesta part la perdrien. Però, bueno, és que,
sí, però a Galícia...
La castellana, nunca llueve a gusto de todos.
A Galícia, per Sant Joan, es fa de nit a les 11 i pico, a Galícia.
Clar, és que estan... Està de ponent.
Mitja hora de diferència a la península, eh? Des de Catalunya a Galícia, ja, mínim mitja hora.
Bueno, però ja va bé, perquè pobres porten tot l'hivern. Jo segueixo una influencer gallega, i pobra noia, i de veritat que em peto, perquè és que cada dia del món, i jo penso, mira, que desequilibrat que està. Sempre està plovent.
Bueno, però tenen uns boscos després.
Ja.
Bueno, I ens ho deien a les nostres mares i als nostres pares, el món està mal repartit. Això serveix per tot. Per l'economia, per l'aigua, pel clima, per tot.
Així, en el cas que s'hagués de decidir que això ho fa, es fa des d'Europa,
sí,
que es prendrà aquesta decisió de triar un horari o l'altre, vosaltres, pel vostre gust, triaríeu el d'estiu, m'ha semblat entendre, pel que heu comentat tots?
Jo sí.
Tu sí.
No. Jo
tu,
també.
Esther, no.
Jo no, perquè necessitem que a les 11 sigui de dia? El que necessitem és que quan comencen les fàbriques a funcionar, les escoles a funcionar i tal, si hi hagi llum i puguem aprofitar tot el que puguem, la llum al matí, la llum solar al matí, no que a les 11 sigui de dia encara, perquè però, a les 11 el que funciona
tampoc,
ja són les biblioteques que ja posen llum perquè totes estan tancades. M'explico?
Però no l'aprofita la llum solar. No aprofita la llum solar perquè les nens estan dins de les escoles,
clar,
la gent està dins de les fàbriques,
home, i
per tant, quan
i
surten... Quan
surten, i no, les escoles no, sí, no cal que encenguin però... les
llums de les escoles. Bueno, no, pels nens arriben a l'escola com a molt tard, com a molt d'hora, a 8:45.
No, a les 8.
O a les 8. Vull dir... tampoc no és... No, vull dir, aprofiten molt més a la tarda que no pas, sí, al matí, perquè a la tarda... Totes
però
a la tarda
ningú discuteix, el que estem dient és que a 11:15 de la nit encara hi hagi llum solar. O sigui, no té cap, per mi no té cap sentit, perquè a més és un trastorn, no? De dir, la nit és per dormir, a veure, ens entenem, eh? El que vull dir, de dir, a la natura, l'home s'ha adaptat a la nit i al dia, i la nit en teoria és per dormir, i el dia és per funcionar. Llavors,
passa, tot canvia.
No té massa sentit que a 11 hi hagi llum.
Bueno, però són pocs dies, eh, que hi ha llum a 11:15. Sí. Estem una mica, sí, com allò, que és, són pocs dies.
Per Sant Joan.
El que vull dir és que si no canviéssim i ens quedéssim amb el que teníem d'hivern, es faria fosc a 9:15, que ja està bé.
Sí, però al novembre...
Igual que tenim a l'hivern,
clar,
que ja estem acostumats.
Però a tu no et sobta quan arriba el canvi d'horari d'hivern i aquell dia que de seguida es fa de nit i l'endemà ja és de nit, dius, mare de Déu, la que m'espera.
A casa, tancats.
Mare de Déu, la que m'espera.
Tot canvia i s'hem d'adaptar.
I tant.
També, abans també havien quatre, també tenien quatre estacions,
sí,
la primavera, l'estiu, l'hivern...
I ara tenim una única
estació que no és bona per ningú, ni pels boscos, ni pels animals, ni per les persones.
Exacte. Sí, sí.
I a tot això no hem parlat de com afecta als animals, tot això del canvi horari, com afecta als animals que produeixen, diguéssim.
També.
Gallines, vaques... és un transport,
tota la vida
se'ls dona de menjar a una altra hora que no estan acostumats, hi ha un canvi, els animals domèstics també de cop i volta et venen a despertar quan no toca, fins que no s'han adaptat.
Necessiten també un període d'adaptació.
No, és veritat, afecta a la producció de llet, per exemple, diuen, de les vaques, durant uns dies hi ha menys producció. Perquè no estan acostumades a que les munyeixin, estan elles amb el seu hàbit de munyir a una hora determinada, i llavors els hi canvien.
Jo això dels animals ja no ho domino, no tinc ni idea.
Els animals sempre se'ls ha enganyat. Quan, en el moment que els animals se'ls fica dins de granja, o sigui, quan els pollets li foten unes llums i a les gallines perquè vagin sempre produint. O sigui, els animals... sí que és veritat que tot el ritme... Hi ha un 7% dels gens de l'organisme que reaccionen al nostre entorn, i a la llum de l'entorn reaccionen. Això està supercomprovat. Amb els animals, també, com éssers vius, també tenen un percentatge, no? Però tota la vida, els animals, quan al moment que els hem considerat animals de granja i animals al servei de nostre, els han estat enredant de mil maneres.
Bé, doncs, si tot segueix el seu curs, sembla que cap al 2026... ja hi haurà una directiva europea que haurà decidit que l'horari serà per tots el mateix,
Havia,
i serà el d'hivern. Havia de ser abans de la pandèmia, no?
Havia de ser el 2023, i ja has vist a quin any estem.
Ja.
Per tant, el 2026, esperem.
Ja en parlarem.
Molt bé, doncs, si voleu, l'estona que ens queda podem parlar de turisme. Acabem de passar unes vacances, acabem de veure imatges d'aeroports, d'estacions de trens, de gent visitant mar, muntanya, o sigui, hi havia gent per donar i vendre a tot arreu. I no ens queixarem que la gent vingui a visitar el país i que això generi el que genera. Però, clar, tornem a estar en les mateixes. Els experts tornen a posar sobre la taula el model de turisme que volem. Què volem? Quantitat? Volem qualitat? Sabrem trobar un equilibri? Jo no sé si vosaltres... És un tema que us amoïna o us inquieta o... us preocupa en certa mida?
A mi m'amoïna, perquè tinc la sensació de que cada vegada està tot més massificat i aleshores el que et venen ganes és de fugir. I per si de cas no em dóna temps de dir-ho, jo prefereixo qualitat que no quantitat. Quan arribes a un lloc i veus tanta gent sense aquelles cues per accedir, menjant entrepans en qualsevol lloc, de qualsevol manera, és que ni es gaudeix la visita, perquè veus que van, com els japonesos abans, no? tirant fotos per després recordar-ho, i ja està. Jo no sé fins a quin punt aquest model de turisme és el que dona bon nom o un bon prestigi a les ciutats. No ho sé.
Home, hi ha una dita, que deia la meva mare, que era el nom no fa la cosa. Però en el cas del turisme s'ha produït un fenomen que sí que el nom fa la cosa. Als anys 60 o 70, quan la classe treballadora va començar a guanyar-se una mica més bé la vida, va néixer un concepte que li dèiem el turisme de masses, que era l'accés de la majoria de la població al turisme, que abans no podia. Els meus pares, amb tota la seva vida, van anar 2 anys de vacances, no van poder anar-hi més, no? Però ara hem canviat el nom de turisme de massa pel de turisme massiu, que ja té un component despectiu. Si a mi si em dones a triar quantitat i qualitat, jo prefereixo, lògicament, la qualitat, però sense reduir tant, tant, tant la quantitat, perquè no oblidem, Catalunya és un país que el sector de serveis és fonamental. O s'obre un milió de persones, o si hem de donar feina, el sector de serveis és el que dona feina a moltíssima gent, no? Què s'ha de fer? Home, pues ser una mica intel·ligents, intentar desestacionalitzar, intentar evitar que es concentri el turisme a uns espais. Ara l'Ajuntament de Barcelona té un projecte, que ja veurem si se'n surten, que és de intentar crear un focus a nou barris. Si, jo crec que volen fer una cosa semblant al que va fer Lió, que jo vaig estar l'any passat, i és que un barri s'obrés, totes les parets mitgeres hi ha murals de diferents artistes locals i de la zona, no? I només per veure aquests murals hi ha gent que es desplaça, no? Pues suposo que
hi ha molts tipus de, hi ha molts tipus de turisme. Perdona, Francesc, perquè queda molt poc temps i li hem de donar pas també a l'Ester. Ester, la pobra estava esperant aquí, a veure quan em toca. Vinga, Ester.
No, tranquil·la, tranquil·la. No, l'estava escoltant. Jo, evidentment que estic bastant en contra, frontalment en contra, del turisme aquest massiu, que ve, per exemple, amb els creuers, els grans creuers aquests, que no deixen ni tan sols una petjada econòmica real a la ciutat de Barcelona, per dir alguna cosa, o al país. Evidentment, això no ens aporta res, ens aporta gentrificar alguns barris, l'Airbnb, tot això, no sé exactament com es diu, Airbnb.
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 No ho sé dir, perquè és que em posa... Tot això no serveix més que per desintegrar les ciutats a nivell social i el teixit social que tenim. Llavors, evidentment, bastant en contra de tot aquest turisme de massa i massiu.
Molt ràpidament.
Tot i així, a l'última enquesta d'agost del 2022 del Centre d'Estudis d'Opinió, deien que el 85% de la població de Catalunya estava molt a favor del turisme. I només un 6% al dia negatiu.
Ho deixem, Francesc. Lluïsa, Ester, que vagi molt bé. Fins a la propera.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Una abraçada a totes. Adéu. Bona tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Tiempo pudo vernos caminando juntos. Echo de menos despertar y verte suspirar. Echo de menos dibujar tu cuerpo con mis dedos. Y no me queda nada. Ahora es todo lo que soy. Lo mismo.
Y ahora nada podrá cambiarte.
Cualquier rincón, mas no puedo olvidar aquella melodía que escribiste sin quererlo. No me queda nada y ahora es todo lo que soy.
Lo mismo.
Ya, na, 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 na.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.